Coneix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix Món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatjar sense itineraris marcats i on el factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà. Perquè una altra forma de viatjar és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis del comerç just. Amb Damià Caro de l'equip de Com Soc, comunicació social i amb el protege tècnic de Miquel Salva. Turquia ha incorporat influències d'una gran varietat de regions que inclouen l'Orient Mitjà, Europa Oriental i Àsia Central. Les tradicions gitanes i jueves també han contribuït a aquest gresol cultural. Fins i tot amb anterioritat a que fos designada capital de l'Imperi Romà l'any 324 abans de Crist, Istanbul, anomenada per molts Constantinoble en honor a l'emperador romà Constantí, ha estat un important enclavament comercial i cultural. La música popular que aflueix dels televisors de les barberies i les ràdios dels taxis reflecteix les juxtaposicions culturals d'aquesta antiga ciutat. Les estrelles pop assemblen, a primera vista, a les seves contraparts del món occidental. Tanmateix, encara que la música popular turca comparteix una impecable producció d'estudi, el ritme electrònic bategan i els enganxosos ritmes melòdics com el pop occidental, té característiques pròpies de forta influència de la cultura regional tradicional, manifesta en l'estil vocal dramàtic, els instruments locals exòtics i els ritmes i melodies úniques. A Coneix Món practicarem el turisme responsable a Turquia de la mà de Montse Rodríguez i Sergi Gili, dues persones que s'han apropat aquest país eurasiàtic gràcies a les propostes de So de Pau. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Fins als anys 60, la música turca ha estat dominada per dos corrents principals. La primera va tenir un format clàssic, elaborat i rígidament estructurat, que provenia de l'època otomana. La segona consistia en diferents tipus de música folklòriques regionals que reflectien un ampli ventall d'influències dels Balcans, Àsia Central i l'Orient Mitjà. Així, el pop turc contemporani es va començar a desenvolupar als anys 60, quan cantants locals van començar a gravar versions de balades populars europees. Aviat, les cançons folklòriques turques van ser fusionades amb arranjaments i instrumentacions propis del rock occidental, gestant d'aquesta manera un gènere anomenat pop anatolià. Als 80, la música popular libanesa va influenciar a la turca, impulsant el desenvolupament d'un estil musical conegut com arabesc. Als 90, la música pop turca es va poblar de joves figures que van començar a crear cançons accessibles, sofisticades tècnicament però simples en les seves temàtiques i estructures. Eventualment, el públic europeu va començar a gaudir de la música turca i cantants com Tarkan, Mustafa Sandal i Sertab Erener es van fer populars a tota Europa, on les principals comunitats d'immigrants turcs, a Alemanya, els Països Baixos i altres països europeus, van gestar col·laboracions entre turcs i artistes occidentals i així continuen estenent les fronteres de la música popular turca. De quina música vau escoltar en aquest viatge que proposa Soda Pau a Turquia?
Nosaltres vam tenir l'oportunitat, en una de les visites que vam fer al Centre Cultural Mesopotàmic, de viure en directe una experiència molt bonica. Havien uns músics, ells tenen un petit escenari allà, i com una sala d'actes, llavors havien uns músics amb instruments típics del Kurdistan,
sí.
I ells anaven tocant, i llavors espontàniament gent del públic, que eren kurds, anaven pujant i anaven cantant cançons populars kurdes, no? De forma espontània. Hi va sortir 10-15 persones diferents a cantar cançons populars kurdes, no? I el moment final va ser la part potser més emocionant, quan es van posar tots a cantar l'himne nacional kurd, no? Que és una cançó com una mica prohibida per part del govern turc, no?
I en quins instruments s'acompanyaven?
Bàsicament són instruments de corda. Sí. Jo no conec els noms, però bàsicament eren instruments de corda.
Ja ens situem, més o menys, no? Quins sons poden ser? També parlem una mica del Cap d'Any, que vosaltres veu viure a Turquia, en aquest cas a Istanbul, no?
Sí.
I de l'experiència de viure un Cap d'Any a Turquia i com és? Com és en relació al ball, per exemple?
Precisament el mateix dia que vam anar al Centre Cultural de Mesopotàmia, vam anar després al sopar de Cap d'Any.
Sí.
I, bueno, va ser una diferència així molt... molt bèstia, no?
De ritme, sí. D'ambient.
I, bueno, el sopar començava a les 8 i vam passar tot el sopar ballant i sopant a la vegada.
Jo pensé que eren dues coses diferents. No, ballar i sopar es pot combinar.
Sí.
Es pot combinar, val.
A la vegada. Hi havia cantants en directe i, bueno, hi havia una mica de tot, però també molta música una mica melancòlica, no? I bueno, també ballarines de la dansa del ventre, que això sí que va estar super animat.
Us veu animar vosaltres?
Sí, al Sergi sobretot. Se li va posar una ballarina allà al seu costat, però ell ni cas.
S'ha dit tot.
Aquí. Sí.
S'ha dit tot. Les dates de les festivitats religioses turques es calculen seguint el calendari lunar i per això la seva data s'avança uns 11 dies cada any en relació amb el calendari gregorià. Dues de les festes religioses més destacades són el Seker Bayrami, un festival de 3 dies al final del Ramadà, i el Kurbat Bayrami, entre març i abril, que commemora el sacrifici que Abraham va estar a punt de fer amb el seu fill Isaac a la muntanya Moria. Alguna festa o celebració tradicional que voleu compartir amb nosaltres? Suposo que el Cap d'Any.
Sí, vam tenir l'oportunitat de passar el Cap d'Any allà. Llavors, és tradicional a la ciutat d'Istanbul que la gent es reuneixi al voltant de la plaça de Taksim.
Sí.
Normalment s'hi reuneix com 1 milió de persones allà, no? El que passa que aquest any, per les circumstàncies polítiques que hi havia, havien els atacs a Palestina, el govern de la ciutat va decidir suspendre els actes amb solidaritat, diguéssim, al poble palestí, no?
Déu-n'hi-do, no?
Sí,
aquesta
sí.
Solidaritat s'ha de demostrar també en moments festius, no? Ei, nosaltres no podem celebrar res si els nostres companys, els nostres amics palestins estan patint, no?
Realment hi havia molt de compromís amb la causa palestina a Turquia.
Parlem d'una altra cosa que no té res a veure, parlem de beguda. Que potser veu consumir el te, per exemple, durant el dia.
Sí, el te, bueno, era bàsic des de l'hora d'esmorzar fins la nit, no? I les visites que vam poder fer amb les persones que ens va presentar el guia, el Juan Sorín, sempre estaven acompanyades de te, no?
I altres begudes més nocturnes, per dir-ho
sí,
així.
Sí, doncs, bueno, la típica és el raki.
Sí.
Que jo no em vaig atrevir a provar-la, però sí que algú del grup sí que la va provar i, bueno, és com un anís molt fort.
Ei, guardem, així,
fort.
Sí, guardem, així,
sí. I després, bueno, el típic, cervesa, vi... El que passa que són les begudes alcohòliques són molt cares.
Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la Terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem la música i festivitats del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a Turquia gràcies a Montse Rodríguez i Sergi Gili, que han practicat el turisme responsable proposat per Soda Pau. Moltes gràcies, Montse i Sergi.
Gràcies.
Gràcies.
I fins demà a Coneix Món de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del turisme responsable. www.coneixmon.org